El suplement. Amb Roger Escapa.
Les 10 del matí, Salut confina a l'Hospital Clínic la dona que està en observació per haver viatjat al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. Eva Compte, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Doncs si no té símptomes i es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada, com dèiem, en aquest centre hospitalari durant uns dies, aquesta matinada. L'Organització Mundial de la Salut, mentrestant, ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha 2 sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. Ho ha explicat aquí el suplement.
Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
Més coses. Ja es veuen les primeres cues a les màquines expenedores de bitllets de les estacions de tren. En aquest primer dia en què viatgem Rodalies, deixa de ser gratuït. Anem a l'estació de Sants de Barcelona. Maria Guixà, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, unes cues majoritàriament amb molts turistes i amb gent que lamenta que s'hagi acabat aquesta gratuïtat després de 3 mesos i mig d'un servei que no consideren ni òptim ni de garanties. Sentim la Paula, l'Eli i l'Alejandra.
Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo. Home, o almenys baixar el preu una mica.
Jo entenc que gratuïtament per la gent que habitualment el fa anar estaria molt bé si no funciona bé o no funciona en horari.
Ja no són vàlides les targetes que Renfe havia repartit fins ara sense cost.
I del món, Vladimir Putin finalment ha pogut celebrar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria sense incidents, això després que ahir, a última hora, Donald Trump aconseguís que Rússia i Ucraïna pactessin una treva de 3 dies. La celebració, però, ha estat deslluïda perquè no s'hi han exhibit ni tancs ni míssils. Anem a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració, però com que l'amenaça dels drons ucraïnesos va estar present fins ahir a la nit, les autoritats russes ja havien pres mesures de seguretat extremes que no han revertit. Això ha fet, per exemple, que a la plaça Roja només hi desfilin columnes de soldats i alguns avions acrobàtics. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
Malgrat la treva, les autoritats s'han volgut curar en salut i han mantingut el tall total de l'internet mòbil a la capital russa. Cristina Solies, Catalunya Ràdio, Moscou.
I en esports, molt pendents de la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, l'entrenador del Madrid, prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, s'espera que es pronunciï sobre la crisi al vestidor del seu equip, després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que s'ha tancat amb una multa de 500.000 euros per a cadascun. La roda de premsa d'Arbeloa la podreu seguir en directe aquí, al suplement de Catalunya Ràdio.
Avui, a El suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. Una terra que ens fa créixer, on avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història perquè la nostra terra inspira. Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre.
Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
Al Cort Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
Només el 8 i el 9 de maig al Cort Inglés i Hipercor.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer el Cort Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Cort Inglés Ponès.
explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
Això és violència masclista.
Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Avui, el suplement des del Clínic Obert, una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
L'Hora Negra. Maica Navarro.
Passen 6 minuts de les 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, aquesta hora des de dins d'un taxi, camí del Clínic, a l'Hospital Clínic, on avui se celebra aquestes jornades del Clínic Obert, avui que precisament el Clínic és notícia. De fet, d'aquí molt pocs minuts ja ha previst la compareixença del doctor Toni Castells. Ell és director assistencial de l'hospital, farà unes declaracions en directe sobre la persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. Ho seguirem en directe i també ho comentarem, aquesta notícia, amb el doctor Antoni Trilla. Ens espera ja als entorns del carrer Casanova, des d'on farem aquest tram del programa fins a la una del migdia. Podeu passar, podeu passejar amb aquestes activitats que hi ha preparades. A aquesta hora són les 10. Maica Navarro, el suplement, com cada dissabte. Maica, què tal? Bon dia i bona hora.
Escolta, realment, allà on està la notícia, el suplement, eh? O sigui, avui, allà on està aquesta catalana en aïllament, allà està el Roger Escapa amb el seu micròfon. Molt bé, eh?
T'he de dir que avui és casualitat i fruit de l'atzar, això.
Bueno, però a l'atzar s'ha de treballar, tu. A l'atzar tampoc és tan atzarós. A l'atzar també s'ha de treballar. Hauria d'estar jo al Clínic avui, Escapa,
doncs,
no tu.
Ves que no ens hi trobem, al Clínic, avui. Per què? Que vas anar a dormir molt tard ahir?
Bueno, em vaig anar a dormir molt tard i em vaig aixecar molt d'hora. Ahir va ser tota una jornada intensa. Sí, porto tota una setmana molt intensa. De fet, i tota una setmana molt intensa, trobant-me amb molts oients del suplement, que no els puc mencionar per nom, perquè el meu cap no dona per tant i ja no recordo, però sí, molta intensitat. Ahir va ser la caminata solidària que organitza des de fa 15 anys els Mossos d'Esquadra de la regió policial central. La madrina era la Maripau Huguet, que com jo l'any passat també va fer la caminata dels 25 quilòmetres arrencant a la comissaria de Manresa fins a tocar la Moreneta i a dalt de tot. Una pallissa. Ara, vaig pulveritzar el rècord de l'any passat, eh?
Home, no m'estranya, és que després de l'any d'entrenament que portes...
Una hora menys, Roger, una hora menys. Increïble. Ara, vaig arribar esgotada, però sí, molt bé, molt bé, molt bé. I, a més, els fons de tots els diners que... Era bé, doncs, prop de 3.000 persones anàvem allà muntanya amunt. Els fons es destinen a la investigació del càncer en els hospitals d'allà de la regió central. I a la nit va ser el sopar de gala de Mossos i només uns quants valents i valentes vam estar al matí a la caminata, vam arribar fins al final al sopar. I al mig pel mig encara estava també de guàrdia al diari i em va tocar escriure aquest succés terrible d'ahir que ha estat la mort dels dos guàrdies civils amb aquesta persecució de la narcolanxa a Huelva. Que al final, és veritat que és un succés que no té res a veure en com va passar amb l'incident del febrer del 2024, on allà van ser assassinats dos guàrdies civils també del servei marítim. Aquella vegada la narcolanxa va anar directament a embestir a l'embarcació dels guàrdies civils. Aquesta vegada eren dues embarcacions de la Guàrdia Civil que intentaven tancar el pas d'aquesta narcolanxa a tocar a Huelva, a tocar del Marroc, i van col·lisionar. O sigui, una, la gran, que era, va embestir a la semirrígida, i els dos morts, i el capità i el guàrdia, i els dos ferits, un d'ells greu, estaven en aquesta embarcació més petita. Els fets no són... El relat dels fets no és semblant, però sí que és la lluita absolutament desigual que hi ha allà baix per combatre el narcotràfic, que ara s'ha desplaçat aquí al Campo de Gibraltar, on les màfies estan fent servir sobretot el Guadalquivir i aquelles aigües per fer entrar ja no només amb narcolanxa haixix, sinó també cocaïna. Un desastre.
Maica, vaig al gra perquè evidentment estem pendents d'aquesta compareixença de Salut al Clínic. Et vull preguntar per una altra de les notícies d'aquesta setmana, de la crònica de successos, perquè van sortint novetats sobre la mare del nadó presumptament maltractat. Ella ha sortit de la presó, la mare, aquesta setmana, per decisió de l'Audiència de Barcelona, però, en canvi, el pare continua entre reixes perquè hi ha indicis sòlids contra ell. En què es basa que el jutge hagi pres aquesta decisió? Per què la mare sí que surt en llibertat, però, en canvi, el pare no?
Bueno, les tres magistrades de l'Audiència de Barcelona, tot i que els dos fiscals, el Félix Martín i l'Elisabet Jiménez, van sol·licitar que tots dos havien de continuar empresonats perquè entenia que, bueno, que havia risc de reiteració i que els fets eren molt greus i els fiscals entenen que la responsabilitat és compartida. Les tres magistrades, per començar, ja s'ha caigut el relat dels fets, les agressions sexuals dels que la fiscalia els continua acusant. I entén que, bueno, que la mare doncs no va tenir aquest paper que asseguren els fiscals, i posen com a exemple el fet de doncs unes recerques que ella va fer al Google preguntant sobretot pel comportament de la seva parella. És una història que jo crec que aquesta terrible, perquè el més important és que el bebè, que és veritat que des que li van donar l'alta i va sortir de l'hospital de la Vall d'Hebron, està en una família d'acollida temporal i està bé, no ha tornat a patir lesions, o sigui, evoluciona bé. La família de la mare havia demanat quedar-se a la criatura, però la de Gaia va interpretar que era millor fins que el cas se solucionés, que estigués fora de l'entorn familiar. Jo crec que continuarem escoltant molt d'aquesta història perquè veurem la seva evolució. Hem de recordar que la mare, a tot aquest periple d'hospitals i centres d'urgències, tots molt capacitats, on porta el bebè, entre ells el Clínic, els metges, tenen una explicació per a aquestes lesions. En canvi, aquestes mateixes lesions en l'Hospital de la Vall d'Hebron van ser interpretades com un, bueno, com un signe evidentíssim de maltractament i agressions sexuals. La mare a Google el que buscava era: la meva parella se li fa gran al nadó, a la meva parella no tracta bé el meu nadó, no és afectuosa amb el meu nadó, es posa molt nerviós, crida amb el nadó quan el té en braços, que coincideix amb allò que un testimoni important, que era una dona britànica que estava amb el seu bebè compartint habitació a urgències de la Vall d'Hebron, diu que un dia veu el pare dels dos dies que estan a l'hospital abans que els detinguin, que està el pare diu que actua amb molta brusquetat amb el bebè i fins i tot li trasllada a les infermeres. Aquest home, vigileu-ho, perquè no és normal amb una criatura tan petita. La mare, recordem que portava 3 anys amb un procés d'hormonació perquè tenia problema, bueno, per aconseguir aquesta fita de ser mare, i per ella va ser un camí molt complicat, i aquesta hormonació, bueno, pues et provoca doncs una situació emocional que a vegades és complicat de gestionar. I és veritat que ella sí que explicava i va declarar que el seu home estava sobrepassat. Ja veurem. De moment...
Suposo que aquí serà important, Maica. Suposo que serà important analitzar també el grau de coneixement de la mare de tot el que passava, suposadament, amb el sí. pare, bueno, amb el nadó.
La mare sí que veia que el seu home com a mínim còmode no estava amb el nen, perquè a més, com no tenia respostes, el que feia era escriure al xat GPT i a Google i preguntar. Mm-hmm. Com podia interpretar totes aquestes... De fet, un dia amb una veïna de l'escala també explica, què, com va el bebè i tal? Sí, però el meu home es posa molt nerviós, s'atabala... O sigui, tot això, la mare ja ho veia. Ara, la mare en cap moment va interpretar que allò era un maltractament. I, de fet, a dia d'avui, la mare continua defensant els... O sigui, tampoc veu amb aquestes actituds un maltractament, sinó...
Maica, ho deixem aquí, que hi ha aquesta compareixença. Tira. Sí, una abraçada. Cuida't. Fins aviat,
Vinga,
Maica.
Adéu.
En directe, a aquesta hora, el doctor Toni Castells, des de l'Hospital Clínic, director assistencial de l'hospital, amb aquestes declaracions sobre la persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari, al Clínic, per haver viatjat en avió amb possibles casos d'antivirus. Som-hi.
Un cas d'antivirus, una persona que està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte, i per tant s'han establert les mesures que estan protocolitzades d'aïllament, del que diguem de quarantena. Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital amb una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient, i, per tant, les mesures que s'estableixen avui són senzillament de vigilància.
Ha dit que vindrà, vol dir que encara no és aquí?
En aquests moments no ha arribat, però suposo que en poca estona estarà a l'hospital.
En què consisteix aquesta vigilància? S'ha fet una prova, es haurà de repetir, quin és el protocol que s'està en aquests casos?
El protocol està ben establert. El que primer s'ha de mirar, evidentment, com sempre que veiem una persona que ve a l'hospital, se li ha de fer les preguntes pertinents, se l'ha d'examinar per veure si realment confirmar que estigui asimptomàtica, i de cares a l'antivirus, el que està establert, que es faci una anàlisi de PCR, tant a sang com també a saliva, si aquesta prova és negativa, el que contempla el protocol és que al cap de 7 dies tornar-ho a repetir.
Complirà la quarantena aquí?
Aquesta és la idea. El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí. La PCR, aquest és un procés que saben que les mostres es centralitzen a Madrid i probablement el resultat es pot saber al voltant de les 24 hores.
I se li farà avui, doctor, la PCR?
Avui mateix, a l'arribar, serà el primer que se li farà.
I com estarà en aquest aïllament? Serà en una habitació sola?
Serà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer, bàsicament, és de prendre les constants i saber com està, però evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
I després aquestes persones que també han estat en contacte, vull dir, els metges com a tal, que prendran mesures, però entenc que després l'hospital haurà de prendre també mesures amb aquests metges, no?
L'habitació aquesta que es porta d'individual, d'aïllament, estarà, diguéssim, sota el càrrec de personal que està molt entrenat per aquest tipus de pacients. Ara estem parlant de l'antivirus, però al llarg de l'any ens arriben pacients, de moltes vegades procedents de viatges a diferents llocs del món, que tenen situacions semblants, no? Per tant, aquest personal està especialment avançat a atendre persones, i les mesures que es prenen són les habituals amb aquest tipus d'aïllament.
És una unitat específica, doncs?
La vestimenta que es fa servir són aquests equips de protecció individuals, els EPIs famosos, que encara tots ens en recordem de l'època de la Covid, i que és les mesures habituals que prenem davant, repeteixo, de qualsevol pacient que se sospita que pugui tenir una malaltia infecciosa o contagiosa. En aquest cas, repeteixo, no és un pacient, és un contacte, i per tant també creiem que hem de donar una informació de tranquil·litat a tothom, vull dir, tant a les persones que l'atendran, evidentment, que estan, repeteixo, molt acostumades, com sobretot també a la ciutadania. Bé, si la PCR sortís positiu, doncs diguéssim, la seguiríem com qualsevol persona que, en aquest cas, que tingui un cas confirmat, no? Si la persona és positiva i està asimptomàtica, no canviaran les coses, senzillament l'haurem de continuar vigilant. Si, a banda de ser positiva, acabés desenvolupant la malaltia, doncs es prendrien les mesures que pertoqués en un cas de persona afectada per la malaltia, i que evidentment això pot venir, aquesta malaltia pot donar símptomes molt banals o símptomes o complicacions greus.
Entenc que depèn del grau d'exposició, i en aquest cas era baix, no?
El grau d'exposició era baix, recordin que és una persona...
Són les 10 i 21 minuts en directe. El doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic, acaba de confirmar que d'aquí pocs moments ha d'arribar en aquest hospital, al Clínic, la dona confinada per ser contacte d'un cas d'antivirus. La dona té rang de contacte, no de pacient, perquè està asimptomàtica. El protocol ha dit és que se li farà una prova PCR només d'arribar. El resultat se sabrà al cap de 24 hores i es repetirà d'aquí uns dies. La dona estarà en una habitació d'aquí al Clínic individual d'aïllament i estarà controlada per professionals altament qualificats. És el que està explicant el doctor Castells. Tan bon punt, nosaltres, els del suplement, hem arribat a l'entorn del Clínic, on avui, coincidint amb aquesta notícia, i és que el Clínic és notícia, també celebra aquesta jornada de portes obertes al carrer, el Clínic obert, per apropar el que és un, sens dubte, dels hospitals de referència de Catalunya a la ciutadania, amb un munt d'activitats saludables per reivindicar també els professionals de la salut. I el temps aguanta, aquesta és la notícia. Per tant, tenim la carpa de Catalunya Ràdio del suplement aquí organitzada i ben muntada. Fins a la tarda no es preveuen algunes pluges a Barcelona, per tant, si voleu passar i saludar-nos, fareu ben fet i ens agradarà molt posar-vos cara. Ben atent a aquestes paraules del Toni Castells, del doctor Toni Castells, tenim assegut ja en aquesta carpa, i avui més adient que mai, el doctor Antoni Trilla. Bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger, bon dia.
Metge de l'Hospital Clínic, degà de la Facultat de Medicina de la UB. Anem pel que ens ocupa. Hem d'estar tranquils, doctor?
Crec que sí, clarament. Crec que és un brot aquest que ens preocupa a tots i que veiem molt als mitjans, però des del punt de vista de la població general, com s'ha explicat reiteradament, la probabilitat de contagi és molt baixa, l'experiència diu que no hi ha gaires casos secundaris i que això, si em permeteu que sempre és la referència, això no és la Covid, excepte que són dos virus, per entendre'ns, no? Per tant, hem d'estar tranquils i s'han de fer les tasques que s'estan fent, la vigilància epidemiològica, si una persona és un contacte i està sa, doncs es fan les mesures que s'han explicat, i amb això esperem que quan passin els dies, doncs la cosa quedi ja reduïda o controlada.
De tots els hospitals de referència que tenim a Catalunya, que en són uns quants, per què el Clínic és el que acull aquesta pacient que, recordem, és contacte, és absolutament asimptomàtica i té tots els números de ser negativa, però és el protocol que s'estableix havent analitzat doncs, tot el que ha passat aquests dies. Per què el Clínic?
tots els hospitals de Catalunya tenen capacitat per atendre aquest tipus de situacions. El que passa és que aquí hi ha un acord entre tots i col·laborem tots, que és que hi ha algun hospital a determinades comunitats autònomes, en aquest cas a Barcelona és l'Hospital Clínic, que té, a més, el que se coneix com la unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell, és a dir, per tractar o per aïllar malalties de molt alt nivell, tipus Ebola o algunes febres hemorràgiques, l'antivirus estaria com un esglaó per sota, i això vol dir bàsicament un equip de persones professionals, voluntaris, que s'entrenen, practiquen, fan simulacres i de tant en tant atenem casos de sospita i alguna vegada algun cas que és així. I per què està aquí? Perquè en l'eventualitat, que esperem que no passi, que fos positiva o que desenvolupés símptomes, doncs ens estalviaríem un trasllat i, per tant, com aquell que diu, la tenim a la sala d'espera amb la idea de que mai entri al despatx, per entendre'ns.
Com ens hem d'imaginar aquesta sala d'aïllament els dies que li esperen a aquesta dona, amb quin protocol i amb quin dispositiu, tenint en compte que també haurà de tenir fortalesa mental? Exacte. Perquè això va per almenys algunes setmanes, eh?
Segur. Primer, és una habitació còmoda i digna, com totes les que són ja renovades en l'hospital. Segona, molt important el que dius, necessita entendre per què està en aquesta situació i tenir totes les comoditats que pugui tenir dintre d'aquesta habitació, contacte amb el personal sanitari, i aquest personal sanitari ha estat capacitat per fer-ho. Però és molt important, i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, eh? Vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, 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 molt baixa aquesta probabilitat. Veurem si els protocols, conforme es vagi coneixent, es poden ajustar, i a lo millor d'aquí un temps pues, es poden baixar una mica el nivell d'aïllament, o es pot fer d'una altra manera, però perquè la gent ens entengui, s'està reproduint, òbviament els hospitals són diferents, el mateix que s'està, que es farà a Madrid amb els 14 o 15, no sé si són 14 o 15 ciutadans espanyols que seran traslladats directament des de Canàries a Madrid.
5 dels quals catalans, i també passaran aquest aïllament a Madrid, eh?
Exacte. Això, com diuen, en principi, les coses es poden anar canviant amb el temps, però la idea és aquesta.
Sobre la pacient del Clínic, evidentment hem de preservar la intimitat. Hi ha alguna dada que hagi de ser rellevant o que haguem d'explicar? Edat?
Jo crec que no és rellevant. Segona.
Encara no ha arribat, eh? Aquesta també és la notícia. Està a punt d'estar al caure, eh?
Deu estar per aquí, o sigui, bàsicament. I l'altra cosa que és important, també, Roger, és que, és una persona sana, és un cas que és un contacte d'un cas confirmat, i l'altra cosa és una frase que vam fer servir moltes vegades al començament de la Covid, que és veritat que aquesta persona tècnicament és un contacte. Uh-huh. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ell aquests dies no són contactes. La frase famosa és un contacte d'un contacte no és un contacte. Has de tenir contacte amb un malalt, i aquesta persona no està malalta.
Aquesta és la notícia del dia que estem desenvolupant amb l'Antoni Trilla, però tenim altres focus informatius oberts. Un d'ells, ho anem analitzant també i explicant des de primera hora i des de fa dies, i s'ho campà, és el Madrid. A aquesta hora compareix, segur que li interessa també, doctor
molt,
Trilla,
molt, molt.
L'Álvaro Arbeloa, ell és l'entrenador del Real Madrid, amb el morbo també de la prèvia d'aquest clàssic que pot decidir la Lliga. Seguim en directe a l'Álvaro Arbeloa, ho comentem també amb els companys d'esports, amb el Xavi Campos, amb el David Clopés, a la tarda de Catalunya Ràdio. El Garriga també té ganes de sucar i pa. Sentim Arbeloa i recollim també tot el que està donant de si informativament aquest matí de dissabte.
Estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen, ninguno de los dos, ni Fede Valverde ni Aurelien Tchouaméni, por lo que han hecho por este club durante tantos años, y lo he sentido yo como aficionado, por estos 4 meses, por lo que me han demostrado día a día los dos, lo que significa ser un jugador del Real Madrid. Su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta, y yo no lo voy a olvidar. Siempre pongo un ejemplo y hablo mucho con su hijo Roberto para que sepa que cuando hablo de él lo hago desde el cariño y desde el honor. Para mí hay un jugador que representa y que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca.
Ha sortit Juanito ya.
Yo creo que los madridistas estamos muy, muy orgullosos. Es al único jugador que le cantamos cada partido, cada partido.
L'esperit.
Porque entendió lo que es el Real Madrid, porque no solo era un jugador con un talento descomunal, sino que defendió siempre este escudo, se dejó el alma por este escudo cada partido. Y cómo no me voy a poder equivocar yo. Y jamás me pondría a su altura. Pero si por algo le queremos, es porque sentimos que era uno de los nuestros, que también se equivocó como cualquier persona. Se puede equivocar, cualquier persona, nos podemos equivocar. Pero creo que Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid, que merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad para seguir peleando por este club. Dos jugadores que son campeones de Europa con el Real Madrid. No todos los jugadores que han pasado por aquí pueden decir lo mismo. Y yo estoy muy orgulloso de ellos. Muy, muy orgulloso de ellos. No voy a permitir tampoco que se aproveche todo esto para poner en duda la profesionalidad de mis jugadores, porque se están diciendo muchas mentiras, muchas mentiras. Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez. Es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid. Y eso no lo voy a permitir, porque es totalmente falso. Yo, el primero, junto con mis jugadores, soy responsable de que seguramente la temporada, seguramente no, seguro, no esté a la altura de lo que esperan nuestros aficionados, deportivamente. Pero llevo aquí cuatro meses, y estoy muy orgulloso de mis jugadores. Y sobre todo muy agradecido de cómo me han recibido en una situación que no era nada fácil, por dónde veníamos, porque la exigencia de este club es muy grande. Y está claro que a veces la frustración y la rabia pueden llegar a darse situaciones que no queremos, pero hay que usar esa frustración y esa rabia para mañana hacer un gran partido. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es en lo que nos tenemos que centrar y en los que tenemos que poner toda nuestra energía.
Ho porta Sejet de casa. Bon monòleg, a veure què pregunten.
Desmarque, has hecho ahora una gran reflexión. Sobre todo, yo quería preguntarte a ti a nivel personal si te sientes responsable de algún modo de lo que ha pasado en esta última semana, si crees que podrías haber hecho algo para evitar el desenlace que ha pasado con esos dos jugadores.
Me parece perfecto. Yo soy el responsable de todo lo que pasa en el Real Madrid y si queréis poner algún culpable, aquí estoy yo.
Que diu que està molt orgullós, per cert, dels seus jugadors, la setmana que s'han esbatussat,
No vas a permitir que salgan mentiras en el día a día, pero la realidad es que ha habido un problema dos días consecutivos entre dos jugadores que son muy importantes para el club. No sé si consideras que tú has visto esta situación alguna vez en tu época, tanto de entrenador, tanto en el Real Madrid como cuando estabas en la primera plantilla, y que si realmente piensas que todo lo que ha salido es tan exagerado que se justifique una pelea entre dos jugadores dos días seguidos.
El doctor Trilla s'ho està passant pipa.
Yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
Ah.
Es que para mí lo más grave y lo que más me duele, y se lo he dicho a mis jugadores, es que, como dije la semana pasada, lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Eso es lo que más me duele. Situaciones que evidentemente no representan al Real Madrid, ni cuando ocurre en ningún club representan a ese club, porque son situaciones que no se debe dar entre compañeros, pues han sucedido siempre, en todos lados, y con esto no lo estoy justificando, ni mucho menos, pero claro que he vivido situaciones incluso peores, y lo que pasó ayer, bueno, pues también fue un incidente con, bueno, que al final tuvimos la mala suerte, la muy mala suerte, de que acabara con Fede con una brecha, pero vamos, fue un incidente que no tiene más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente. Y nada más, como te he dicho, creo que es un tema que tenemos que zanjar, que el club hizo muy bien en zanjar ayer, que los jugadores, repito, han asumido las consecuencias, han pedido disculpas y ya están preparados para defender la camiseta del Real Madrid. En el caso de Fede tendrá que esperar unos días, y a partir de ahí solo pensar en el partido de mañana.
Hola, Álvaro. Cosas que pasan. Vero.
Las frases que más están escuchando estos días, pero que viene incluso de más atrás, es que en el vestuario del Real Madrid los jugadores tienen demasiado poder, que sus voluntades, sus deseos tienen demasiado peso. Me gustaría saber qué opinas de esto, qué te parece.
No sé muy bien a qué se refiere. Te vuelvo a decir lo mismo que he dicho hace dos minutos. Cuando un jugador del Real Madrid no juega es por una decisión meramente deportiva. Y como siempre digo, igual en otros equipos, oye, pueden jugar a 22. Yo es que solo puedo poner a 11. Y cuando pongo a 11, lo repito, que lo he dicho, no sé cuánta rueda de prensa llevaré, no es porque tenga que estar descontento con el que no juega, sino porque elijo al que creo que se lo merece o que es el indicado para ese partido. Pero, repito, se han dicho muchas mentiras de jugadores que no juegan porque han tenido problemas conmigo, porque yo no esté contento con su profesionalidad o mil otras historias que no es que no sean ciertas, es que son mentira, absolutamente mentira. Y desde aquí, que lo que me importa es lo que piensen nuestros aficionados, de verdad que pueden estar tranquilos con este vestuario, con estos jugadores, que lo único que nos tienen que exigir es que el Real Madrid tiene que volver a ganar. Lo sabemos, que estar dos años en esta casa sin ganar no es fácil. Hemos pasado también por situaciones en la historia y seguramente los más pequeños no se acuerden, por situaciones muy difíciles. 30 años sin ganar una Copa Europa, pasamos 12 desde la novena a la décima. Yo llegué aquí cuando el club llevaba 5 años sin pasar de octavos y aún estuvimos otro año más sin hacerlo. Hemos pasado por valles, seguro que sí, pero lo tenemos que hacer juntos, afición, el club. No hay nadie más preparado que nuestro presidente para darle la vuelta a esta situación. Yo me acuerdo muy bien cómo estaba el club antes de su llegada, lo que ha conseguido. Seguramente pues sea el presidente, pues seguro, con más títulos de la historia del club y que ha conseguido poner al Real Madrid y volverlo donde se merece. Y con todo ello, tenemos que pelear para devolver al Real Madrid donde se merece.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Soy Javier Herrera de la Cadena SER. Quiero preguntarte por dos situaciones. Hablar de Juanito, arrepentimiento espontáneo. Juanito le pisa la cabeza a Mataus y ni se ha duchado, con el pelo mojado sale en el Olímpico a pedir perdón. Ya faltaban, había sido hace 10 minutos y sabía que se había acabado su carrera deportiva. En este caso, quiero preguntarte por la continuidad. Dos días consecutivos, y si no pudisteis de alguna forma ese arrepentimiento espontáneo de los dos públicamente, y que en dos días consecutivos ellos en el vestuario siguieran enzarzándose y peleándose, ¿cómo no parasteis eso?
Bueno, mira, yo mi despacho no lo tengo dentro del vestuario del Real Madrid. Ojalá así podría ser pues responsable de todo lo que pasa y controlarlo absolutamente todo. Repito, si aquí el resumen y bueno, pues las consecuencias o lo que se entiende de esta situación es que el entrenador tenía que haber parado todo esto. Repito, lo asumo. Es una situación, pues como vuelvo a decir, que no es agradable y que los jugadores saben que se han equivocado. Creo que tiene que servir de ejemplo para todos y no hay más. Creo que debemos pasar página de lo que ha pasado, aprender y seguir el camino del Real Madrid y no olvidar que mañana hay un Barcelona-Real Madrid.
De moment encara no li hem preguntat pel partit de demà.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Olivier Lorenzo del País. Has hecho una defensa de los jugadores, has hecho una defensa también del vestuario. Me gustaría preguntarte que nos... ¿Tú cómo ves el vestuario? O sea, que nos explicaras dentro de toda tu trayectoria, tanto como jugador, como entrenador, ahora mismo, ¿cómo describirías este vestuario? ¿Para ti es un vestuario sano? ¿Es un vestuario preparado a Sanísimo. La altura del Real Madrid?
Como una base d'oli.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vuelvo a decir, no es fácil asumir dos temporadas en blanco, no es fácil asumir todo lo que ha pasado y eso hace, bueno, pues que cuando tienes jugadores en este vestuario, que siempre digo, para ser jugador del Real Madrid hay que tener una gran ambición, hay que ser muy autoexigente, hay que querer ganar siempre. Cada jugador se juega muchísimo, su prestigio, se juega en defender y estar a la altura de este escudo. Pues seguro que no es una situación fácil para todos nosotros, ¿no? De asumir y de saber que tenemos que estar a la altura y que, bueno, pues que seguro que tenemos que hacer las cosas mejor, cambiar, mejorar, reflexionar y volver a empezar para ser más fuertes. Pero veo un vestuario sano, de verdad lo digo, sano. Veo un vestuario preparado para volver a ganar. Seguro que al año que viene todos con mucha más experiencia. Es algo objetivo, que es un vestuario más joven del que yo estuve en el Real Madrid durante 7 años y que al final todas estas experiencias les van a hacer crecer a todos ellos, y estoy seguro que al año que viene pues vendrán con más energía, con más fuerza, con más experiencia, bueno, sabiendo lo que es este escudo mucho mejor. Y repito, nada en estos 4 meses me hace decir que no estoy contento y orgulloso de este vestuario.
Hola Álvaro, buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarte por todo lo que está sucediendo con Kylian Mbappé. Te preguntamos el otro día en Barcelona, después de que llegara a Madrid, pues minutos antes de que empezara el partido. Bueno, ya se juzga hasta si sale sonriendo o no de aquí de Valdebebas después de los entrenamientos. Dijiste que esto lo gestionan su tiempo libre, su descanso, los doctores. Yo quería preguntarte si no ves necesario que él te pida permiso a ti para viajar, si lo hizo o no, y si en ese caso te sientes desautorizado, y si de cara al clásico de mañana va a estar finalmente disponible o no.
Muchas preguntas, ¿no? Mira, que se quiera descontextualizar que un jugador salga sonriendo después de un entrenamiento, pues vuelvo a repetir, es querer aprovechar una situación pues para...
Eso es culpa nuestra, Carrigues.
...las cosas fuera de lugar, igual que se sacó a Carreras en el campo del Español, nada más lesionarse un compañero y que fuese a salir otro. Solo puedo dar la cara por Álvaro Carreras, por su profesionalidad, por el trato que siempre me ha dispensado a mí y a todos sus compañeros, por lo bien que está trabajando. Creo que es un chico muy joven con mucho futuro, y cuando ha jugado ha sido porque se lo ha merecido, cuando no ha jugado es porque se lo ha merecido otro compañero. En el caso de Kylian Mbappé, yo creo que todos los madridistas sabemos el esfuerzo que hizo por venir al Real Madrid, que lo tenía absolutamente todo en su anterior equipo, que tuvo que renunciar a muchas cosas para estar en el club de sus sueños. Todos hemos visto a Kylian Mbappé de pequeño con ese chándal del Real Madrid.
Y le iba a
como he dicho antes, como dije la semana pasada, ¿no? Yo siento que tengo mi autoridad perfectamente, que lo que hago es controlar lo que hacen mis jugadores en el campo de entrenamiento, en el campo de fútbol, y en ese sentido pues me siento totalmente con la autoridad de un entrenador del Real Madrid. Y los jugadores del Real Madrid, yo creo que como cualquier jugador del mundo, ¿no?, tienen que sentir que el entrenador tiene la autoridad, sin importarse cómo se llama, sin importarse los años de contrato que tengan, porque al final están respetando pues al entrenador del Real Madrid, en este caso, a su entrenador de turno, y creo que como jugador es lo más importante.
Hola Álvaro, aquí al fondo. Nico Díaz Menéndez para Televisión Española. Estás haciendo una defensa a ultranza de todos los jugadores, jueguen más, jueguen menos, pese a todo lo que ha pasado. Quería preguntarte si que se filtren ese tipo de cosas te parece injusto, por ejemplo, de cara a ti y de cara al club. Gracias.
Buenos días, Blatches. Filtrar a Darbeloa.
Igual no he sido muy claro. Que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición al Real Madrid, una absoluta deslealtad por este escudo, y es algo que me entristece mucho.
Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle si sigue pensando, como nos dijo en su día, que Mourinho es uno de Inoy.
Sí.
Silenci. Inquietant. El moment Mourinho.
De moment ha driblat prou bé Arbeloa.
Antonio Mola, Radio Nacional de España. El otro día cuando te pregunté por...
Ah, no hi ha respuesta sobre Mourinho, veig.
Lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario.
Ha dit simplement sí.
Ahora acabas de dar una respuesta muy contundente, ¿no? Una traición. Y yo lo que te pregunto es, cuando hay filtraciones, si lo tienes detectado, si sabes dónde están las fugas.
No trabajo en la CIA ni nada por el estilo y en el vestuario del Real Madrid no estoy acusando a los jugadores ni a nadie porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del primer equipo del Real Madrid y no estoy aquí para poner el dedo acusatorio ante nadie y, como te he vuelto a decir, intento dar ejemplo y lo que pasa en mis conversaciones privadas con los jugadores se van a quedar siempre entre ellos y yo, y creo que es la manera que tengo de actuar y bueno, pues de sentir lo que debe ser este vestuario y de dar el ejemplo a mis jugadores y a todo el club.
Buenas, Pablo Polo de Marca. Yo quería saber si que ha podido faltarle a Arbeloa, porque evidentemente esto es una cosa que has dicho tú mismo, que si podías haber parado, creo que si hubieras parado. Pero ¿notas que ha faltado algo en la dirección del entrenador para evitar estas cosas? ¿O cómo se ha podido llegar a esta situación?
Porque... No, mira, a mí lo único que me preocupa, que reflexiono, es cómo hubiese podido hacer que mi equipo ganase más partidos. Creo que ha habido momentos de muchísima dificultad durante estos 4 meses... Sé la situación que me encontré nada más llegar, sé por lo que hemos pasado, hemos ganado partidos muy complicados, hemos ganado eliminatoria contra el City con muchísimas bajas, un equipo que tiene una grandísima plantilla, un grandísimo entrenador que después de ganarnos a nosotros pues le ganó una Copa 2-0 al Arsenal, que ahora mismo es finalista de la Champions, que le metió 0-3 al Chelsea en su campo, 4-0 al Liverpool... y lo hicimos ganando los dos partidos, ganamos los dos partidos al Benfica, un equipo que no ha perdido un solo partido en Liga, ganamos a un grandísimo Atlético de Madrid, que hemos hecho grandes partidos, los jugadores han hecho un gran esfuerzo. Seguramente siento que el día del Bayern, bueno, pues hubo cosas que, pues como en el fútbol, se escapan de lo que podemos nosotros controlar, y me pregunto mucho qué podía haber hecho mejor, ¿no?, para ganar los partidos que se nos han escapado en Liga, con pues seguramente también cosas difíciles de aceptar, pero lo que respecta a mí, eso es lo que más me preocupa y es lo que más reflexiono, cómo hacer mejores a mis jugadores, cómo hacer mejor a mi equipo y cómo podía haberles ayudado más para ganar dentro de pues las circunstancias que hemos tenido, las dificultades y de lo que me ha tocado afrontar.
¿Qué tal, Álvaro Martín de OK Diario? Ayer el Real Madrid lo deja muy claro en su comunicado que impone una multa económica a ambos futbolistas. Y te quería preguntar si tú nos puedes descartar que por tu parte hay algún castigo deportivo a Valverde, no puede estar, en este caso a Tchouaméni, y si no, más allá que mañana Tchouaméni estuviese en el Clásico.
Mañana Tchouaméni estará en la convocatoria.
Hola Álvaro, José Aguado de la Razón. Esta temporada se ha hablado mucho de lo que ocurre en los futbolistas, tú también lo has dicho que te molesta o pensabas que había que correr más en los rivales. Mi pregunta es, ¿lo que sucede en el vestuario tiene relación con lo que pasa en el campo?
No sé muy bien la pregunta, yo creo que, como he dicho antes, no sé cuántas ruedas de prensa llevaremos ya, unas cuantas, ¿no? Unas cuantas, sí, llevaremos unas cuantas. Se ha criticado mucho, ¿no?, que no hablase de conceptos tácticos, de fútbol, de estos aspectos más técnicos, y que siempre desde que estaba aquí pues he hecho mucho hincapié en los valores que quería ver de mi equipo. Y bueno, pues parece que la semana pasada pues llamó mucho la atención lo que dije, y creo que es lo que vengo diciendo siempre. Podemos hacer las cosas mejor o peor en el campo y tendremos que trabajar, pero hay algo que es lo que representa al Real Madrid y que va siempre de lo que para mí tiene que reflejar un equipo, que es el esfuerzo, que es el compañerismo, que es la solidaridad, que es la ambición, que es la pasión, y eso lo tenemos que demostrar siempre. No hay excusa para que nosotros como equipo cada día no demostremos eso. Luego, tácticamente, futbolísticamente, seguro que hay muchísimas cosas que debemos trabajar y mejorar, pero para mí eso no debe faltar nunca en un equipo, y menos en un equipo del Real Madrid.
Últimas dos preguntas.
Hola, Álvaro. Álvaro, aquí buenos días, Rubén Cañizares de ABC. Bueno, en esta centenaria historia del club, 124 años, el capitán siempre ha sido elegido en el Real Madrid por orden de antigüedad, por años que lleva en el club. ¿A ti te parece este el modelo más correcto para designar un capitán, por lo menos en este club, en el Real Madrid, que más tiempo has pasado? ¿O crees que puede haber otro modelo mejor para elegir al capitán, como si fuera una votación por los jugadores dentro del vestuario, que es un modelo que utilizan otros equipos? ¿Cómo ves este asunto de la capitanía y si crees que lo de Valverde le puede afectar a su brazalete de capitán?
Estoy muy, muy, muy contento con la labor y el trabajo de mis cuatro capitanes.
Última pregunta.
¿Qué tal, Álvaro? Aquí, al fondo, a tu derecha, Óscar Maya para la agencia EFE. Has dicho antes que veas este vestuario preparado para ganar el año que viene, con más experiencia, con este aprendizaje. ¿Es algo que te aplicas también a ti de cara a la temporada que viene, también de este aprendizaje de estos cuatro meses, de volver a ganar aquí en el Real Madrid el año que viene?
Me aplico a mí el querer ganar el partido de mañana, que es el futuro que me ocupa y en donde tengo puestas toda mi energía.
Muchas gracias.
Fins aquí la roda de premsa d'Àlvaro Arbeló, que hem seguit en directe al suplement. S'ho campà també amb el doctor Antoni Trilla. Has pogut sentir l'entrenador del Madrid. Veig que també estàs inoculat pel virus del futbol, doctor?
Sí. No m'agradaria ser jugador del Real Madrid. Crec que ser jugador del Barça ofereix moltes més avantatges, especialment en aquests moments. El clàssic sempre és un clàssic, però demà el Barça ha de ser campió de Lliga sí o sí.
A vostè també li interessa molt el golf. Sí. Álvaro Arbeló deia que en alguna partida de golf hi ha hagut alguns companys que han acabat amb pals de golf pel cap per justificar les baralles dels seus jugadors. Sí. A vostè li ha passat mai això de...
No, he vist llançar pals a l'aigua, però llançar-li pal amb un altre no, i un pal de golf fa molt de mal, Vull dir que sí.
Molt atents a aquesta compareixença. Des de l'estudi tenim el David Clopés, el Xavi Campos i el Francesc Garriga. Bon dia, bona hora a tots tres, companys.
Bon dia.
Hola. Bon dia. No va ser en una partida de golf, No va ser, va ser a traïció en una habitació d'hotel a Portugal, uns dies abans de jugar contra el Barça. S'havien picat dos jugadors del Liverpool, Craig Bellamy i Riise, un noruec, i Bellamy, que ja sabeu com eren els equips anglesos fa 15-20 anys, que la cervesa corria quan estaven concentrats, doncs, després d'enfadar-se amb Riise, va entrar a la seva habitació i amb el pal de golf el va esbatussar. Però fixa't com és la vida, que al cap d'una setmana el Liverpool guanya 1-2 al Camp Nou, els gols són de Riise i de Bellamy, i Bellamy celebra el seu fent un swing de gols. O sigui, s'ho han fet una mica broma. Sí.
Garriga, com resumiries el que hem vist aquesta última mitja hora?
Jo estic orgullosíssim del meu Arbeloa, perquè que després de tot el que ha passat, el que se li acudeixi sigui enarborar la bandera de Juanito, que és un jugador que es va fer famós per trepitjar el cap d'un rival, que qualifiqui tot de mentides i després digui que el que més greu li sap és que es filtri tot, però si són mentides, que s'ha filtrat. I després que aquest missatge de nadie está más preparado que el presidente, o sigui, ha fet el que havia de fer avui Arbeloa perquè el Barça encara pugui seguir sucant pa. I ara imagina't que avui aquí tens un entrenador com Flick, seriós, que pa... No, el Barça necessitava això i, per tant, he gaudit avui una mica com ahir i com abans d'ahir.
I que el missatge que portava preparat era que estava orgullós dels seus jugadors, malgrat tot el que ha passat, i després, a mi també m'ha sorprès que s'ho ha fet venir bé per desmentir que aquesta informació que surt, que el clan espanyol del Madrid s'hi refereix com a Cono, fins i tot. No ho ha dit directament, evidentment, però tots ho hem llegit entre línies, d'alguna manera.
Sí, vull dir que ho ha dit,
això, evidentment, li ha tocat la fibra i ha buscat la manera subtil de dir que cap jugador l'havia desqualificat personalment. Clopés, com ho has vist?
No, home, mira, és que quan diu això que és mentida i que està orgullós dels seus jugadors, he estat fent llista de tots els embolics que ha tingut amb jugadors. Embolics confirmats i amb informació que, per exemple, el Tot Gira, l'Orfeo Suárez, ens ha explicat. jugadors que no tenien minuts i que s'han encarat amb Arbeloa perquè segurament el veien un entrenador més vulnerable que no pas Xavi Alonso. Camavinga va tenir problemes amb Arbeloa. Carvajal, això és més que públic i notori, un jugador que era clau en el passat en el Madrid i que ha desaparegut dels 11 i no s'ho pres gens bé. Carreras, el mateix, que avui precisament la ciutat dient que n'està orgullós. Àlava, un altre. I sobretot els casos més espinosos. Asensio, que el va arribar a apartar de l'equip, tot i que Asensio va demanar disculpes i va tornar a ser reincorporat en el dia a dia de l'equip, i sobretot el cas més clamorós, Ceballos. Ceballos, en una conversa molt tensa amb Arbeloa, demana explícitament no tenir més relació amb l'entrenador, i ara mateix ha desaparegut de les convocatòries fins al final de temporada, fins que se li busqui una sortida.
Clopés, Garriga, Campos, gràcies per acompanyar-nos. Ho deixem aquí, sucarem pa al llarg d'aquest cap de setmana, però ara no és el moment perquè tenim el doctor Trilla també amb novetats sobre la notícia del dia, que més enllà d'Arbeloa és aquest cas d'antivirus, de contacte d'antivirus que es tracta al Clínic. Una abraçada per tots tres.
Adéu-siau.
Adéu.
Doctor Trilla, per tancar la nostra conversa, confirmem ja que aquesta pacient ha arribat a les instal·lacions del Clínic o encara no ho podem?
Està a punt d'arribar.
Està a punt d'arribar.
Sí, sí.
Està a punt d'arribar. Què hem de tenir en compte els propers dies sobre el que passi aquí, tenint en compte doncs, aquest protocol? Entenc que el funcionament del centre i de l'hospital continua amb absoluta normalitat, eh?
Aquesta és una de les garanties d'aquest tipus de situacions, que la resta de les operacions diàries de l'hospital es vegin absolutament amb la mateixa normalitat, i gràcies a això aquest equip especialment entrenat això en el nostre hospital i en molts hospitals de Catalunya és la norma, afortunadament.
Entenc que... Quants anys d'ofici porta vostè? 40? 50? Perquè crec que té 69 anys.
Sí, 45 d'ofici ja.
Té una feina que no para d'aprendre coses noves, perquè qui li havia de dir ara que l'antivirus tornaria a l'ordre del dia, no?
L'expliquem a classe des de fa anys, eh? Les coses com siguin, vull dir, ens enganxen una mica. Afortunadament, una de les diferències és que aquest és un virus conegut, a diferència de la Covid, que tot va començar, no? Però això que has dit, Roger, és una de les grans virtuts de la nostra professió i especialment de poder també treballar a la Facultat de Medicina. Aprenem coses cada dia. Aprenem coses dels pacients, dels companys, dels alumnes, de la literatura, i això crec que és fonamental per anar evolucionant en aquest sentit, no?
Doctor Trilla, gràcies per la feina que fan. Tindrem dues hores ara per conèixer també més entorn d'aquest Clínic i alguns dels professionals que hi treballen, i que vagi molt bé també aquests dies que vindran. Salut.
I força Barça.
Força Barça, molt bé. 4 minuts per les 11. Petita pausa, titulars, i continuem aquí amb més protagonistes, amb el president del Parlament, Josep Rull, i expliquem també aquest nou complex que ha de conformar el Clínic a la Diagonal. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad y más de 70 años, con la renta vitalicia de Vitarrenta, recibes un dinero sin moverte de casa. Llama gratis al 91-197-1700. Vitarrenta, tu vida con más rentas.
Estan tetra amb mi, Di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem la Burger Meat de vedella picada, 4,55 al mig quilo.
I la banana a 0,99 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peix i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Catalunya.
Estación Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento. Más de 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja. Música para tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides. En Ocasión Plus, tu coche lo consigues. ¡Ven!
A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Mitsubishi Electric, Toshiba, Midea, Daitsu...
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.